Benvinguts a l'Internauta.
La recerca d'un reductor de normalitat per l'occità i amb la voluntat de crear una eina de país enguany fa 5 anys que va veure la llum al Jornalet. Durant aquest any, les celebracions de l'aniversari s'han succeït arreu del territori i han culminat amb un concert al Centre Artesà Tradicionarius. Vicent Partal conversa sobre la situació de l'occità i el futur del Jornalet amb l'ànima d'aquest projecte, el periodista i traductor occitanòfil Ferriol Massip.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
En aquest últim programa de la temporada de l'Internauta hem volgut dur uns amics especials, una gent per la qual sentim una gran admiració, que són jornalet.com. Jornalet és el diari online en occità, fet en bona part des de Barcelona. Curiosament, com sabeu, el Principat és l'únic territori del món on l'occità és llengua oficial. I la seva ànima, el seu impulsor, la màquina que fa funcionar això és el Ferriol Massip. Ferriol, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Que en ocasió, per cert, d'aquests 5 anys heu celebrat una gran festa occitana, que va anar molt bé.
Sí, vam fer una festa. De fet, hem estat celebrant durant tot l'any l'aniversari per diferents llocs d'Occitània i hem acabat a Barcelona perquè la gent de Via Son ens han fet un regal extraordinari, que és la sala del Centre Artesà Tradicionarius amb el tècnic de so, i llavors quan vam decidir fer la festa allà, gràcies al regal que ens havien fet, i vam aconseguir portar un grup de referència com és Cúngula Mascà, els mateixos de Tradicionarius també ens han ofert més coses, i llavors hem pogut portar encara un altre grup, que és Caití el Plu, per fer un ball occità, hem pogut fer un curs d'occità, hem pogut fer una animació amb acordió i cabreta, que és un instrument tradicional, al bar, fer un sopar, o sigui, fer tota una jornada occitana amb cara i ulls i realment una passada.
Què vas sentir? Perquè tu, jo recordo quan tu fa 5 anys em vas comentar és que ens agradaria fer un diari digital en occità.
Sí.
5 anys després, què?
Bueno, ara em sento com que una satisfacció brutal. Jo em pensava que ja viuríem del diari i econòmicament encara és insostenible i sort en tindrem ara de les subvencions de política lingüística que ha tret una línia especial per l'occità. I confiem també que alguna ajuda ens vingui de l'Ofici Públic de la Llengua Occitana, tot i que l'estat francès està prohibit subvencionar la premsa, és una cosa que encara no acabo de...
Bueno, tinc entès que fan subvencions indirectes, no?
Exacte,
fan distribució,
sí, sí.
Aquest estil.
I és així
prohibit
com...
donar
Exactament.
Diners...
I és així que ens arribarà, com que som membres i bastant actius de la Federació Interregional de Mitjans Occitans, ens arribarà l'ajuda, suposo que per aquí. Però bé, ens pensàvem que començaríem a rebre publicitat i tal, clar, és molt difícil, realment és molt, molt difícil. La idea em va venir a la manifestació de Béziers, això va ser el 2008, uns quants anys abans que nasqués el Jornalet, que quan va acabar la manifestació es feia una festa allà a les Arenes de Béziers i estava parlant amb un amic periodista de Ràdio Occitània i li vaig dir, saps què? Vull fer VilaWeb en occità. I la idea era portar VilaWeb a Occitània, perquè no és només portar la informació i l'actualitat, sinó és portar una eina de país. És portar com ho diria, un agitador social, és a dir, que la gent que parla occità tingui un lloc. Parlar occità actualment és molt difícil dins del territori d'Occitània. La gent n'ha de trobar reductes de normalitat molt petits, molt concrets i en determinats moments. I Jornalet volia ser un reducte de normalitat en clau occitana i per la gent del país, perquè s'hi trobin a gust i puguin realment expressar-se. Per això és un diari digital i aporta això, ha de ser compartit a les xarxes socials, té uns mecanismes de participació, fins i tot els comentaris on la gent s'hi baralla, però bueno, mentre es barallin en occità que es diguin el nom del porc, però que hi hagi vida. I hem descobert que la llengua està més viva del que ens podíem imaginar.
Això és una de les coses que ha cridat l'atenció. Pot ser per aquells oients o espectadors que no estan molt ben situats, expliquem també la situació de la llengua occitana primer, després entrarem en això que estaves comentant. L'occità és la llengua mare del català, per dir-ho d'alguna forma, o fins i tot encara hi ha gent que defensa que podríem haver estat una sola llengua. Es parla des de l'Atlàntic fins a les balades italianes, bàsicament a l'estat francès, però també a les balades italianes i alguna zona del sud d'Itàlia, més la Vall d'Aran, que és l'únic territori on, amb el Principat, perquè l'occità és oficial a tot el Principat, no només a la Vall d'Aran, és l'únic lloc del món on es reconeu com a idioma oficial, a part de la polèmica de si el monegasc de Mònegue què és, no? Però bé, això és una polèmica a la que no entrarem ara. Estem parlant, per tant, d'un territori amplíssim, de molts milions de persones, on molta gent parla occità, però està molt separada entre ella.
Sí, és que estem parlant d'un territori molt vast que porta 10 segles de persecució lingüística gairebé, perquè l'estat francès sempre ha tingut la idea de crear, la idea d'estat-nació ve de França, de fet, i estat-nació vol dir un sol territori amb una sola història, una sola llengua i fins i tot un sol registre lingüístic oficial, i fins i tot totes les finestres i tot l'urbanisme del carrer és idèntic, és més uniforme a l'estat francès. Tot és uniform, tot està uniformitzat. Però potser el cop més bèstia que ha rebut la llengua occitana ha sigut la Primera Guerra Mundial, on tots els que no entenien el francès anaven de cara de canó, perquè no entenien les ordres, i llavors anaven directament a morir a les trinxeres. I clar, aquí Occitània va patir un despoblament enorme, i els que van tornar mutilats. I es va quedar un país de dones, i ho van tirar endavant dones que van criar els seus fills i que van tornar a repoblar el país, però ja els van criar en francès. És a dir, a la Primera Guerra Mundial ve la gran davallada de parlants. Llavors trobem reductes. També és el cas que molta gent parla occità i es pensa que són els únics, i no saben que els veïns també parlen occità, que es pensen que són els únics, i així passa en molts llocs.
No n'hi ha una visibilitat, no n'hi ha una socialització de l'occità tan gran, que són, per exemple, el jornalet ha ajudat molt.
Ha ajudat moltíssim, evidentment. El que hi ha, tenim tota una generació que té vergonya de parlar occità. La vergonya en occità és la paraula que es fa servir per tot el procés de lingüicidi que ha creat l'estat francès. Són aquelles diferents mètodes per carregar-se la llengua, com era el barret d'asa o l'anell a l'escola per marcar el que parlava patois. L'altra paraula és inventar-se un terme com patois per nomenar les llengües que no són francès, que seria originari de parlar amb les potes, és a dir, parlar gesticulant.
I tot això ha provocat una situació que és la que tenim
ara. Ha provocat una situació de vergonya. Però ara tenim una generació de gent que no parla en occità, i com que no han rebut la llengua dels pares, tampoc han rebut la vergonya. I per tant es comencen a plantejar preguntes. Són els primers que es comencen a preguntar per què diem els proverbis en una llengua que no sabem parlar. Per què les nostres cançons són en una llengua que no parlem. Per què les pancartes que portem al futbol o a l'himne del nostre equip de futbol és en una llengua que no parlem. I totes aquestes preguntes és quan comencen a donar-los resposta, i és quan la paraula occità i occitània ha estat més vulgaritzada que mai. Ara tothom parla d'occitània, tothom se sent occità, però la llengua ja no la parla ningú. I a partir d'aquí tenim que l'occitanisme s'ha quedat molt estancat amb la vessant cultural, però falta una vessant política que doni respostes a tota aquesta gent. Perquè, si no, el que passa, tota la gent que no té respostes a les seves preguntes acaba votant Front Nacional. I ens estem trobant amb això. El jornalet s'hi posa, i llavors hi ha molta gent que estudia l'occità i fa servir el jornalet com a eina d'aprenentatge. Totes les escoles fan servir el jornalet, i en els exàmens, jo quan em vaig examinar de nivell C2 d'occità, em van portar un text de jornalet que l'havia escrit jo.
Vas aprovar.
Evidentment, sí. Simplement necessitava un títol, però clar, veia que els textos els havia escrit jo, sí. I llavors molta gent també s'ha donat compte de que no cal parlar occità per entendre-la. És una llengua romànica que és molt central i que s'entén des de tot arreu.
Vosaltres, el jornalet, des del principi vau tenir clar que no volíeu fer un reducte folclòric. És a dir, òbviament ateneu a la realitat occitana, òbviament ateneu totes les qüestions relacionades amb la llengua occitana i la cultura occitana, però parleu de política internacional, parleu del que siga. No teniu aquest espírit d'anar només a la cosa folclòrica. Com està la reacció a això i què és el més difícil per Jornalets?
Ha sigut molt difícil realment parlar d'Occità de qualsevol cosa.
Això ha costat.
Ha costat molt, perquè hi ha certs temes que no es concebia que es parlés en occità. De fet, jo penso que per això ha estat bo fer el Jornalet des de Barcelona, perquè totes les publicacions que s'han fet des del país s'han trobat amb això, que el Jornalet en principi ha trencat un d'esquemes, ha trencat molts esquemes. I ha començat a parlar de coses que semblaven tabú. Fins i tot parlar de un esdeveniment nacional quan et refereixes només a Occitània és algo que la gent no concebia. Perquè per ells nacional vol dir francès. Que són petits detallets.
Recordo molt el mapa del temps que tu vas comentar al principi.
Sí.
Que posar un mapa del temps que només apareix Occitània i que a més apareix tota Occitània, és a dir, no només l'Occitània francesa, veu que va ser un xoc.
Un xoc, evidentment. Jo recordo, havia sigut monitor de colònies a les escoles als estius allà a Occitània, i els nens jugàvem en occità, fèiem un telenotícies, anem a fer el temps, pum, i dibuixava un mapa de França. Ningú concep un altre mapa de temps que no, un altre mapa del temps que no sigui un mapa de França amb Còrsega posada davant de Bordeus, que no es noti que està massa separada, també. I llavors, clar, són aquests petits d'això, però potser el que més ha costat és la divisió geogràfica del país. Hem fet un treball que ens ha durat molt de temps de recuperar les comarques tradicionals occitanes. I això, quan vam començar el Jornalet fa 5 anys, ens vam basar en un estudi que havia fet un geògraf d'Auvernya, que es deia Segerman, i a partir d'aquí hi ha hagut un parell de col·laboradors del Jornalet que han estat treballant des de Tolosa, parlant amb tots els municipis de tota la geografia occitana, per acabar de refer tot aquell mapa, i hem fet un mapa de països, regions i comarques. I el resultat és impressionant, vull dir, la gent ha quedat dient, ostres, clar, aquest és un país que mai haguéssim pogut delimitar, però nosaltres tots sabem que Castelnaudari és l'Auraguès, i tots sabem que Ors és el Carcí, però mai hauríem sabut delimitar aquestes contrades, no? I això, clar, també ha trencat molts esquemes.
En un país tan divers com és Occitània, teniu lectors de tot Occitània? Hi ha àrees on hi ha més lectura?
Procurem que hi hagi lectors de tota Occitània, però on potser el nord d'Occitània és on més baixa el nombre de lectors. També, clar, Auvernya és la zona més despoblada i la majoria d'auvernyats viuen a París ara mateix. I després, la primera ciutat amb lectors és Tolosa, però la segona és Barcelona. La tercera és París, però no ho sabem exactament, perquè tots el Google Analytics ens compta com a París tots aquells que veuen el Jornalet des d'un telèfon mòbil des del punt de França que sigui. Igual que la Vall d'Aran ens ho compta com a Lleida, i hem d'entendre que la qui llegeix des de Lleida són els aranesos. Però sí, tenim lectors fins i tot a Mònegue. A Mònaco tenim lectors a tota la geografia, i a les valls italianes potser són baixa més. A les valls italianes el sentiment nacional és molt alt, però la competència lingüística és molt baixa.
Vosaltres, els mitjans en occità, és a dir, existeixen mitjans en occità. Vosaltres, de fet, ara heu fet un acord amb un dels mitjans històrics, com és el Semanari La Semana, que col·laborareu, el Jornalet i La Semana, és un mitjà en paper.
Sí.
Hi ha hagut iniciatives des de televisió per internet, des de tot tipus, però des de fora almenys l'estructura, n'hi ha fins i tot algun petit programa en les televisions públiques, tant allà com aquí. Aquí, BTP, per exemple, té programa en occità, el 324 té el noticiari en occità, etc. Però fa la sensació de que l'estructura de mitjans en llengua occitana és feble, no? I molt, molt dispersa.
És feble i és molt militant. De fet, nosaltres hem celebrat enguany l'aniversari per tota la geografia, i a cada lloc vam demanar que ens acollissin a diferents ciutats per fer algun acte de celebració. I a Besiers, el CIRDOC, que és la gran mediateca i el gran arxiu, sí, on hi ha tot el saber d'Occitània allà guardat, vam fer a principis de juny tota una jornada per celebrar l'aniversari del Jornalet amb altres mitjans de comunicació, i vam fer un debat sobre l'estat dels mitjans de comunicació. I el tema principal que discutíem era si era més militància o era professionalitat, no? perquè estàvem en aquest... que no sabíem on acabava la feina i on començava la militància. Des de les ràdios associatives, que fan el que bonament poden i viuen de subvencions, fins a la publicació La Setmana, que és des del 95 que funciona i va sortint en paper cada 15 dies, i que ara hem començat un acord amb Jornalet per unir esforços, perquè estem passant els dos dificultats, i fins i tot han tingut la deferència de posar La Setmana a la capçalera en col·laboració amb Jornalet, la qual cosa és de molt agrair, no?, que un mitjà històric continuï de fins a aquest punt, no? I que també veu moltes dificultats, realment està sortint amb molts esforços i treballant nit i dia. Ara la televisió sembla que funciona bastant, l'ha agafat un productor bretó, Octele, i funciona perquè reben diners de l'Estat per fer televisió per xarxa, i sembla que França està intentant apostar per les noves tecnologies, perquè l'Estat francès està bastant endarrerit pel que fa al tema internet, i comença a apostar, i aquí era el moment de començar a fer coses noves. I Octele ha començat a fer una cosa de bastanta qualitat, però clar, no deixa de ser televisió per xarxa. Sempre és amb molta inferioritat de condicions del que més es fa. I França 3 sí que fa programes en occità descentralitzats, a Provença i a la regió que ara ha agafat el nom d'Occitània, i de molt alta qualitat, realment. Passa que clar, és mitja hora d'occità per setmana, i últimament, des de fa uns anys, es comencen a subtitular els programes en francès, perquè si no ja no els veu ningú. Tot i que a Provença, el programa en occità era líder d'audiència els caps de setmana.
Et volia demanar, tu abans has comentat, és bo que això s'hagi fet des de Barcelona, és a dir, el Jornalet, el diari principal que n'hi ha en occità ara mateix, es fa des de Barcelona. De fet, el feu gent catalana, tot i que el Jornalet té suports i fins i tot local, diguem, a Tolosa i en altres poblacions occitanes, no? Com s'ho han agafat, això?
Bona pregunta. De fet, el Jornalet el fem des de tot arreu, eh?
Sí.
Perquè sí, com a redactor en cap, faig les actualitzacions cada dia a casa meva, les notícies les faig a casa, però amb una sèrie d'acords amb altres mitjans que són qui em proveeix realment d'informacions, i VilaWeb és el principal. Tenim també algun acord amb algun diari bretó, algun diari sard, algun diari basco, i els articles d'opinió arriben de tota la geografia d'Occitània, i les correccions, cada dia els articles es corregeixen a Provença, al nord de Provença. I molta feina també es fa des de Tolosa de Llenguadoc o des de Quillan, és a dir, estem una mica en xarxa per tot arreu, que és el que permet internet. Però sí que és veritat que al principi hi havia aquest recel de el que ve dels catalans, els catalans han oficialitzat l'Occità i s'estan fent els amos de l'Occità i ens imposaran les seves idees a Occitània. Això, hi havia aquest recel al principi, i va ser durant un temps, però va desaparèixer de seguida.
La relació, clar, aquí especialment significativa la posició de la Vall d'Aran, que la Vall d'Aran podria jugar un paper clau tant en la relació, primer en la defensa de l'Occità, però després en la projecció de l'Occità cap a la resta d'Occitània.
De fet, la idea del Jornalet, perquè jo crec que la Vall d'Aran podria fer un paper clau per tota Occitània si la Vall d'Aran tingués accés a tota Occitània. Ara, actualment, un escolar de la Vall d'Aran té més accés a la literatura castellana que a la literatura occitana. I té un domini de l'occità local, del dialecte local, molt bo, però desconeix completament tota la resta de l'occità, amb la qual cosa un occitanòfon natiu de la Vall d'Aran és incapaç de llegir Mistral, que és Premi Nobel de Literatura, en la seva pròpia llengua. En canvi, és molt capaç de llegir Rubén Darío. Vull dir, la Vall d'Aran s'està centrant molt en el dialecte local i no s'està obrint a tota l'occitanitat. Quan s'estudia història, no s'estudia història d'Occitània. I quan s'estudia llengua, tampoc s'acaba obrint a tota la llengua d'Occitània. S'acaba tirant una mica per poetes gascons i literatura gascona, però no s'obre per tot el... I la idea de Jornalet era portar això a la Vall d'Aran, també. És a dir, tractem temes aranesos amb una òptica panoccitana, i veiem que tenim lectors aranesos que llegeixen i comenten els editorials i els articles, per tant, vull dir, són capaços de tenir l'accés a tot occità, no? Que al principi fins i tot comentava els passeges a la Vall d'Aran i et fan el comentari, no? Això que escrius i un no que enteni. Però després t'expliquen tot el que han llegit, no? Dius, ah, vale, menys mal que no ho entenies. Això és com un dia a Vila-real vaig demanar pastaragues al mercat i em diu, Ximo, posa-li Carlotes a Esteume, que jo l'entenc. Saps? Doncs és... Vale, no, diuen que no ho entenen, però ho han acabat entenent. Doncs jo crec que la idea és que obrir la Vall d'Aran a tota la geografia occitana i acostar també Occitània cap a la Vall d'Aran. La Vall d'Aran té un paper molt important en el jornalet. Jo crec que si mirem per comarques d'Occitània d'on hi ha més notícies, jo crec que la Vall d'Aran és on més n'hi ha a Mascareix. I és per això, perquè creiem que la Vall d'Aran ha de conèixer tota Occitània i l'Occitània ha de conèixer la Vall d'Aran. I és a partir d'aquí que podríem començar...
Quina visió es té des de la resta d'Occitània de la Vall d'Aran? Ara, recentment, em sembla que aquesta setmana passada vau fer un editorial precisament parlant del tema de l'autodeterminació de la Vall d'Aran, que en el moment en què hi hagi el referèndum d'independència de Catalunya, Catalunya ha de respectar el dret d'autodeterminar-se de la Vall d'Aran, i bueno, plantejàveu una mica aquest debat que comença a haver a la Vall d'Aran sobre aquest tema. Com veu viu tot això a la resta d'Occitània?
Bona pregunta, és que depèn de la mentalitat de cada un. Pensa que la majoria d'occitans van a la Vall d'Aran a menjar paella. A comprar...
Paella?
Sí, van a comprar licors, a comprar tabac, que és molt més barat, i llavors, clar, com que hem passat la frontera espanyola, demanen tapes i paella. I els restaurants aranesos ofereixen tapes i paella, i els hi venen...
Mare.
I trobes botigues de souvenirs amb samarretes amb la creu occitana i trajes de sevillana. I clar, és molt xocant veure la bandera occitana i el traje de sevillana junts amb una botiga de souvenirs. Però, clar, els occitans amb certa consciència, clar, van a la Vall d'Aran, veuen els cartells en occità i comencen a fer fotos, veuen el monument a la llengua i, clar, se'ls cau a la boca a terra i al·lucinen, clar, per ells allò és el paradís terrenal. Tot i que, clar, estem parlant, l'occità ha fet una davallada de parlants brutal a la Vall d'Aran.
Sí, sí.
Ara és un 17% que té l'occità de llengua habitual i la llengua normal de la Vall d'Aran és el castellà, cada vegada més. Però clar, això vist des d'aquí és una catàstrofe. Vist des de l'altra banda, on l'occità és llengua habitual d'un 2% de la població, doncs un 17% és molt alt i els agradaria a la resta d'occitans estar com a la Vall d'Aran.
I el debat polític els pilla molt lluny? És a dir, un debat polític com el que estava en el Principat ja d'independència a curt termini, de respecte a l'occitanitat, vist debat... des de l'estat francès deu ser com molt surrealista.
No? El debat d'independència, tot el procés d'independència s'està seguint amb candeletes des de l'occitanisme, no? Fins i tot des de l'occitanitat, perquè la majoria d'occitans, francòfons, veus que ells tenen com un sentiment d'identitat que no saben ben bé quin és, però el busquen, i per això a més hi és, organitzen fires de corrides de toros a l'Espanyola, o cada vegada s'ha posat més de moda els bars de tapes espanyoles a Montpellier o a Nimes. I cerquen una mica la seva identitat. I si es apareix un nou estat al sud, ostres, els agradaria, tenen molt més a prop Barcelona que París. I això els hi obre com dir, millor anem a Barcelona que a París. La prova molt clara va ser quan el Barça li va clavar 7 gols al Paris Saint-Germain, els bars de Marsella, de Montpellier, de Tolosa i de Bordeus ho celebraven. I veies les imatges de la gent celebrant l'últim gol del Barça, però tots a crit amb una alegria, i no celebraven pel Barça, sinó perquè haguessin fet mal a París. Exacte. Això és un indicador que hi ha país. La gent en consciència s'hi segueix molt de prop el procés. I perquè saben que hi haurà una república, o almenys esperen que hi hagi una república de caire binacional amb dues llengües oficials, que és la reivindicació occitanista actualment, que la república es digui de República de Catalunya i Aran i que les dues llengües siguin oficials i que siguin dos territoris confederats.
I com ho veus tu això a l'Aran? Perquè ara hem vist situacions molt estranyes, no? Per exemple, en Paco Boya està defensant coses de l'estil que l'Aran es quedi a Espanya perquè ens tractaran millor, que ho agafes per on ho agafes, és una posició que no se sosté en cap dada contrastable amb la realitat, diguem-ho així.
La Vall d'Aran ara es trobarà amb un dilema. La Vall d'Aran ha de fer el seu procés. De moment els aranesos tenen molt clar que no són catalans. I com a tal sempre reaccionen...
És veritat,
no són catalans.
Cosa que és
evident. I llavors, clar, sempre reaccionen de la manera contrària perquè es noti que no són catalans. Si a Catalunya tothom posa l'estel al balcó, ells no la posaran. Si els catalans no la posessin, ells la posarien. És a dir, sempre demostrarem que no som catalans. Ara, l'Aran ha de fer el seu procés, i en el moment que comenci el seu procés, els aranesos tindran dues opcions a triar. D'un costat, Espanya està portant, té casa el senyor Aznar, té casa el senyor Cascos, tenia el senyor Bárcenas, em sembla que anava fins i tot a declarar als jutjats de Viella, els Borbons hi han portat molts diners allà, i tenen un turisme de luxe, és a dir, Baqueira és la meravella d'hivern, no? Llavors han de triar tot el diner que entra pel turisme, o han de triar autogovern, institucions, llengua oficial, cos de bombers propi i traspàs de competències. Ara hauran de triar, si es queden a Espanya, seran un trosset de la província de Huesca, sense cap mena de reconeixement, que és el que, vull dir, si algú els hi va treure el Consell General el 1839, va ser precisament l'estat espanyol, i si algú els hi ha tornat ha sigut la Catalunya autònoma. I la Catalunya independent ja els hi ha reconegut, abans de ser independent el Parlament ja ha reconegut el dret d'autodeterminació. Ara és quan començarà el procés i ara és quan hauran de triar. De moment s'estan dient moltes tonteries, perquè els mateixos alcaldes del partit de Paco Boya, el poble de l'Est, que és el poble de Paco Boya, han votat a favor del, del referèndum. I aquest dissabte hi ha un acte a la Vall d'Aran on es proposa l'encaix d'Aran a la nova república independent. I ara comença a haver-hi tot el debat aquest a la Vall d'Aran. I ara hi ha d'haver... els aranesos han de decidir. Ens quedem a Espanya i tenim un turisme de luxe, però ens acabem...
Morint
com a cultura i com a país, o ens quedem en Catalunya i som una part d'una república binacional, no?
I la resta del Principat, creus que s'està avançant en la comprensió d'aquest fenomen? A dir, ara comença a ser fins a un cert punt habitual, no?
Sí.
Fins i tot el fet que una de les diputades de la CUP, la Mireia Boya, constantment reivindica el tema de l'occità i l'occità i l'occità i això està visualitzant molt la realitat occitana, no? Però creus que la gent de la resta del país ho entén bé, això? Que està creixent la idea de dir sí, s'ha de fer...
No s'acaba de saber. De fet, encara no se sap ben bé què és Occitània i què és l'occità. Quan explico que faig un diari en occità, diuen, ai, de Perpinyà. No, precisament Perpinyà no. I llavors, més o menys, la gent encara no sap per on van els tiros. Jo crec que s'ha de fer més campanya i més pedagogia. Però, clar, tenim l'occità és llengua oficial, però te'n vas a l'Avinguda Mistral i els preguntes a la gent que passeja per l'Avinguda Mistral, qui és Mistral, i no t'ho saben dir. I aquí hem de donar a conèixer una mica més. Però la gent que ho coneix, evidentment, l'Occitània cau simpàtica, és una cosa simpàtica, no? I fins i tot en els catalans els dona la possibilitat de mostrar-se, de mostrar que poden donar tot allò que ells han demanat a Madrid, no? Els catalans també els donen una oportunitat molt gran i és aquella de donem als occitans tot allò que nosaltres hem demanat als espanyols tant de temps i que no ens han sabut donar.
Quins són els projectes immediats del jornalet? Ara heu fet aquest acord amb la Setmana, canvia això alguna cosa respecte al jornalet? Què voleu fer?
No, de moment l'acord amb la Setmana està per... El jornalet segueix en diari digital, que la seva toca, em surt la paraula occitana, el seu objectiu és fer una mica d'agitació social, que es parli, que la gent llegeixi, pensi i escrigui, que és l'eslògan de jornalet, llegeix, pensa, escriu, que segueixin havent debats i que la informació vagi corrent en occità. I les mateixes informacions més treballades, més polides, presentades per un format de llegir a poc, pausadament, amb quadres explicatius i sense links i sense possibilitat de xarxes socials, es presenten en paper per la Setmana. A partir d'aquí, el projecte de moment és intentar resistir, perquè és un miracle que després de 5 anys, que haguem resistit 5 anys i siguin vius endavant. Si tot va bé, publicarem un llibre amb qüestions de llengua que ens hem trobat. Estem fent un llibre d'estil.
Clar, vosaltres sou els més... Al final sou el mitjà més potent ara mateix en occità.
Exactament, estem produint 4 notícies diàries i un article d'opinió. Estem produint 5 articles diaris. És el corpus més gran que hi ha hagut mai en llengua occitana. Des de Mistral o des de l'època del Felip Bridge no hi havia hagut tanta producció escrita en llengua occitana. A més, ens trobem que la llengua occitana és molt, molt diversa i hem creat una llengua periodística que no ens atrevim a dir que és un occità estàndard. L'occità estàndard ja l'han fet els lingüistes, encara hi ha certs punts que no s'han posat d'acord. Exacte, hi ha moltes discussions i llocs que no, coses que no s'han posat d'acord, i nosaltres hem hagut de buscar una solució. Aquí vaig reunir una colla de lingüistes, hem creat el Consell Lingüístic de Jornalet, que és un consell consultiu en el qual s'hi està treballant també per definir, i cada cop que ens trobem un problema i busquem una solució. No atrevim a dir-nos que és un occità estàndard, sinó que és la tria del jornalet. I amb això estem fent un llibre d'estil, que serà copiat del model del New York Times, que és un llibre de preguntes i respostes. Definir tipografies, definir aquestes coses, no va costar massa, però clar, començar a trobar termes o usos, fins i tot temps verbals, coses així, i estan treballant els lingüistes. Jo vull fer periodisme i deixo els lingüistes i tinc fe cega amb la seva feina i m'agrada la feina que estan fent. Llavors, ara tenim el cos de notícies en occità estàndard, o no, en occità del jornalet, tret dels articles firmats per un autor, que aquests sí que reflecteixen el parlar local de l'autor, i amb tot això estem fent una producció molt gran i crec que ho hem de poder aprofitar. Les escoles ja ens han demanat tot el corpus i fins i tot eines d'internet, pàgines web com el Congrés Permanent de la Llengua Occitana, que fa un diccionari en línia, ho estem posant a disposició de tota l'occitanitat. El següent projecte és un llibre de qüestions de llengua occitana, sobretot el que ens hem trobat, un llibre d'estil, i esperem, aviam si l'any que ve o l'altre, podem fer un com una mena de Reader's Digest, és a dir, un suplement en paper dels articles més llegits per poder tenir alguna cosa que enviar a la gent que s'ha fet sòcia dels Amics de Jornalet, i que al cap i a la fi actualment és la font d'ingressos més gran que tenim.
D'això no n'hem parlat, i ara que se'ns acaba el temps parlem-ne. Valtres, una part del sosteniment del jornalet és a través d'aquests Amics del Jornalet.
Sí, sí, l'Associació d'Amics del Jornalet actualment, la quota que paguen els socis de l'Associació d'Amics del Jornalet és el que ens està fent sobreviure. Entra una miqueta per la publicitat, entra una miqueta per les ajudes de la Generalitat i del Consell General d'Aran, i esperem que ara entrarà alguna cosa més de l'Ofici Públic de la Llengua Occitana, però bàsicament són els socis d'Amics del Jornalet que mantenen el diari.
Si algú se'n vol fer, entra a jornalet.com.
jornalet.com/socis, o dins de jornalet.com hi ha el link i es pot fer directament en línia.
Molt bé. Ferriol Massip, un gran plaer tornar-te a tindre a l'internauta. Molt feliços de que ja heu complert 5 anys, que siga per 5.000 més.
Molt feliços de ser Vilaweb, la casa mare i l'inspiració del jornalet, bàsicament.
Sí, pot ser, i gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, i ara ja estem a les vacances, ja gairebé.
Sí, i a més, amb els consells que us donarem per gastar pocs diners, seran més llargues les vacances.
Seran més llargues. I últim programa de temporada i últim programa d'internauta, eh?
Per això.
Molt bé. Escolta,
mira, he trobat informació...
És que ens vas parlar de molts consells la setmana passada de vacances. Què ens porta?
Sí, però ara, com trobar preus?
El més important.
Què és el més important? He trobat informació, els de Kayak, que són una de les webs de referència per comprar bitllets aeris, diuen que aquest any els preus dels bitllets aeris han baixat un 23% respecte a l'any passat.
Un 23%. Déu-n'hi-do, això ho notarem a la butxaca.
Això ho notarem, perquè diu que hi ha de capacitat aèria, estàvem parlant de capacitat aèria entre el continent europeu i el continent americà, havia pujat un 61% el nombre de places que donaven.
Sí, ara...
Al pujar tantes places disponibles, ha baixat el preu. Directe.
Déu-n'hi-do. Doncs això
els de Norwegian estan donant uns preus escandalosos
per volar fins als Estats Units. Sí, sí, sí. És però dir, és que no s'havien vist mai
gairebé,
fins ara.
Gairebé et surt més a compte volar als Estats Units que anar a Madrid.
Sí, sí, gairebé, eh? Perquè de vegades et trobes bitllets per anar a Madrid, que déu-n'hi-do.
Bé, ja he parlat dels de Kayak per trobar preus, però hi ha un que es diu, sobretot si aneu cap als Estats Units, perquè es dediquen a controlar molt els d'Estats Units, uns que es diuen Airfare Watchdog, és a dir, el que vigila les tarifes aèries, que es dediquen cada dia, a anar-te presentant ofertes d'aquelles de derribo.
Sí, espaterrans.
Brutals. Ja estem molt a prop de les dates de vacances i ara el que podem trobar són les ofertes d'allò de dir el bitllet que no han venut.
Va, és a dir, podem trobar una plaça, no?
Podem Bé, si en trobem un i som dos, ho tenim fotut.
Ho tenim fotut, però bueno, sempre però, hi ha gent que viatja sol.
Però els que viatgen sols, allà podem trobar poder alguna cosa.
Déu-n'hi-do. Què més? Alguna recomanació més d'on trobar vols?
Bé, després hi ha els de l'Sky Scanner.
Sky Scanner és un clàssic.
Que és un clàssic total.
Igual que Atrapa-lo.
Igual que Atrapa-lo. I després, una vegada ja tens el vol i vols saber com està el teu avió, jo us recomano molt el Flightradar24.
M'encanta.
Que és aquella aplicació
és una
que veus tots els avions que estan volant en un moment determinat per sobre d'un lloc.
I a temps real, eh?
I a temps real,
sí, absolutament. A més, tu pots clicar sobre l'avió i et diu quin vol és, d'on ve, a on va, a quina hora
d'arriba, etcètera.
El model de l'avió, tot plegat.
Sí, sí. No et diu el nom dels passatgers, però...
Però gairebé, aviat, amb el 5G.
Aviat te'ls dirà. Rumbo també és una altra aplicació amb
un altre
molt bons preus, un altre clàssic. I després he posat amb el dels preus... Una que no té res a veure amb el bitllet d'avió, però té a veure si tu te'n vas fins a l'aeroport, els de Park and Go, per deixar el cotxe a uns preus relativament raonables.
Relativament.
Relativament, perquè tu el deixes amb un descampat, entre cometes, descampat.
Vigilat, ballat.
Etcètera, que després tens un shuttle que et porta fins a l'aeroport i fan uns preus que no tenen res a veure amb els d'Aena, per molt que els d'Aena et diguin que amb ells els preus són millors.
No són els mateixos preus.
No són els
I si
mateixos.
No, sempre hi ha aquell familiar o aquell germà o aquell
que
amic porta, que et pot portar.
Sí, és una mica fotut, eh? Amb aquestes dates.
Jo sempre sé, em trobo que al portar sempre hi ha gent, però a l'arribar, que tries aquelles...
A l'arribar és una mica més... Sí, perquè... quan arribes a les 4 de la matinada,
sí.
És una mica difícil que sí. Enredar algú.
Perquè sempre ja tries un
ha
vol
pare,
que et permeti esgotar tot el dia a la ciutat on has anat.
O que el preu sigui més barat.
Exacte, i són sempre hores intempestives, eh?
Un altre consell important.
Quin?
Fer la maleta.
Fer la maleta?
Fer la maleta.
A vegades és bastant complicat, eh?
Tu li demanes a la teva mare,
sí.
Però li podries demanar amb una aplicació que es diu Packing Pro.
Packing Pro?
Sí, Packing... N'hi ha més d'una, eh? No creguis que n'hi ha una altra.
Però què et diu?
Que es diu Packpoint.
Però com has de distribuir-ho o com
no,
et diu?
No, et diu, a part de donar-te trucs per posar bé les coses i com enredar-les perquè càpiga tot amb una maleta,
sí?
Que és important, els trucs, no, et diu, tu li dius on vas, quants dies, i et diu que és el que has d'agafar a la maleta.
Val. És a dir, tantes mudes, tants calçotets, tants mitjons...
Sí, clar, i segons si tu vas a Alaska o vas a la platja, doncs et dirà que agafis una cosa o agafis unes altres.
I també de calcular el temps que hi fa, la previsió...
Clar, per això.
Interessant.
Segons el temps que fa on vas i segons els dies que tu hi has d'anar.
Packing Pro.
Packing Pro.
Déu-n'hi-do.
Clar, per exemple, a la llista, a l'exemple, posava jo me'n vaig a Disneyland. Doncs a Disneyland i et diu que has d'agafar per anar a Disneyland.
Que portis els nens, no, tio?
Sí, sí. Sí, és important, però no els posis a la maleta.
Però no els posis a la maleta, si no sí. Malament. Què més?
Què més? Temes de comunicació i idiomes. És a dir, si tu vas a un lloc que no t'entendràs, és important que et posis en el teu telèfon alguna aplicació que...
Un traductor.
El traductor, i és el de Google, és el que bat a tots els altres que hi ha.
Va molt fi.
No només això, sinó que ara el traductor de Google et permet fer fotos dels senyals i te'ls tradueix.
Ah, sí?
Sí.
Això ja està incorporat a l'aplicació.
Això ja està incorporat. Tu agafes un senyal en cirílic o en mandarí, tu li fas una foto i et dirà en el teu idioma què vol dir aquell senyal.
O aquella carta de menjars que no entén res.
La carta de menjars...
S'hauria de provar.
S'hauria de provar. Va. Ells diuen que tu te'n vas a l'estació de trens i tu fas una foto del panel de l'estació de trens de Shanghai i tu podràs saber on van els trens i a quina hora surten.
I no equivocar-te.
I equivocar-te poc, vull dir.
Molt bé. Tema sí, diners, no? També?
Tema diners. És molt important el dels diners. Però hi ha aplicacions que et fan conversors de divises. Per exemple, hi ha un que es diu Conversor de Divises Fàcil. No. Aquest no van contractar ningú per...
Pel nom.
Pel nom. Però hi ha un altre que per mi encara és més interessant, que es diu ConvertMe. Tampoc van contractar ningú pel nom. Perquè aquest té més utilitat. Aquest no només et tradueix divises,
sí?
Sinó que et tradueix unitats. És a dir, quan et diuen, falten 5 milles, i dius, 5 milles? Què són 5 milles?
O lliures.
O lliures, o et diuen, escolti, això quan pesa?
O polzades, sí.
Diu, això quan pesa? 24 lliures, dius, i això quan són 24
lliures? Són 24
lliures. I un peu?
Diu, els peus també, un altre.
Doncs aquest, el ConvertMe, et converteix divises i les actualitza sempre i et converteix les mesures.
Qualsevol mesura. Perfecte.
Diu, o quan vas, si vas amb cotxe dels Estats Units, i dius, quants galons vol de gasolina?
Exacte, quants galons?
I tu sempre dius full.
Full, ja està. No, no. Fora problemes.
Bueno, de fet, no ho dius perquè te l'has de posar tu.
Ara que parles del cotxe, tema transport.
Tema transport de terrestre. Deixem els avions. Els de BlaBlaCar, el que tu pots fer és compartir un transport, un cotxe. Però també pots anar a webs de rental cars, per exemple, si el que vols és llogar un cotxe.
Sí.
O pots anar, i això és una mica suïcida, pots anar a l'aplicació de Renfe per trobar un tren. És una mica suïcida perquè a l'aplicació de Renfe no li donaran mai un premi d'usabilitat.
Bueno, ells no, et trobarà el tren. L'altra cosa és que el tren surti a aquella hora.
Trobar el tren ja té mèrit, eh?
Sí?
Sí, amb l'aplicació de Renfe trobar el tren té mèrit.
De fet, la web és bastant primària.
Saber què t'ofereix aquell tren, que si té bar o no té bar, va al restaurant i tot això, ja comença a ser per nota.
Bueno, posa un no a cada tren i acabaràs abans.
Sí.
Escolta, bueno, el tema...
Hi ha un altre que es diu Go Euro,
sí?
Que serveix per trobar trens per tota Europa.
Val.
O sigui, si el que voleu fer és anar a donar voltes per Europa en tren, aneu al Go Euro.
El tema de lloguer de cotxes, el que va millor, diuen, i recomanen sempre, és fer-ho a l'hotel. Sempre trobaràs preus amb més econòmics que no pas.
No ho sé.
No?
No ho sé. Normalment, quan a totes aquestes webs que et venen bitllets aèris, a continuació, quan ja t'han venut el bitllet...
Sí, et volen vendre el cotxe.
Et volen vendre el cotxe sí, sí, sí. I a l'hotel, a continuació.
I tant, sí.
L'hotel i el cotxe.
Fan tot el recorregut.
Fan tot el recorregut. I normalment són preus bastant bons. Normalment són bastant bons.
D'acord, doncs prenem.
Perquè ja han fet el negoci per l'altre costat.
Clar.
Després hi ha una altra, que encara que no volia deixar-me-la, que és el BusBat, que és per trobar autobusos.
Perfecte.
És a dir, si tu el que vols fer és anar amb un autobús,
sí.
No sé si els de la Sarfa hi són, o els de l'Hispano
i Voladina. Hispano i Voladina, eh? Quins clàssics, eh?
Però vaja, busqueu-los.
Bueno, però tot això també ho podem fer a través de Google Maps, perquè si tu poses que vols anar d'un lloc a una destinació...
Sí, però no els té tots, eh?
No?
No. Google Maps comença a tenir-los bastants, però Google Maps l'últim dia em vaig trobar que els de la Sarfa no hi eren, per exemple.
Val.
Crec recordar, eh? Ara no hi posaria la... M'estàs fent dubtar, però crec que la Sarfa no hi era.
Estan incorporant mica en mica.
Incorporen, perquè no depèn d'ells. És a dir, Google Maps no pot incorporar tots els autobusos del món, sinó que el que dona aquell servei, el que s'ha d'encarregar és posar-ho a disposició de Google Maps.
De Google.
I no és fàcil, no és allò de dir-li, miri, dono aquest arxiu i aquí tinc els meus autobusos. Això és una cosa que va evolucionant dia a dia.
Es va implantant mica
en mica. No, no, i que... Un dia hi ha uns autobusos, hi ha pics de feina o pics d'utilització, hi ha més autobusos.
Clar.
Per tant, has de fer un interface amb els de Google perquè el tinguin sempre actualitzat.
Val.
O sigui, no és allò de dir, miri, li envio això i vostè s'espavila, senyor Google.
I mai més.
Vostè s'espavila. No, no comença.
No és tan fàcil.
No és tan fàcil.
Què més?
Després ens he dit que els dels aeris ens intentarien vendre l'hotel.
Sí.
O podem fer-ho pel nostre compte.
Val.
I llavors, per allotjament, Airbnb, que aquests dies surt molt a la premsa.
Airbnb.
És un hit.
I no surt per coses bones, eh?
Sí, sí, però quan tu busques preu, te'n vas a buscar-los.
Sí, això sí.
És a dir, no hi ha color.
Si volem preu,
sí. Perquè Booking, Trivago, TripAdvisor, tots aquests, estan molt bé, però els preus d'Airbnb són imbatibles.
Sí. A part que tu pots llogar tota una casa i et fas tu el menjar. I això
I et fas tu el menjar, no només que t'estalvies, sinó que... La part molt positiva d'Airbnb és que tu pots anar a casa d'uns amics, o no amics, desconeguts, que et pots fer amistat, et poden ensenyar la ciutat... I té la seva part positiva, com els de Couchsurfing.
És la part positiva, però ja sabem que també en té una de
Després negativa. Després hi ha una part negativa.
Una part negativa.
Més cercadors de coses que no són hotels. Hostelworld, per hostals.
Sí.
I hi ha un altre que es diu Mi Casa Rural, per cases rurals.
Mi Casa Rural, eh? El nom tampoc...
Sí. Top Rural era un altre que també té coses.
No es van espremar molt el
sovell. Després hi ha un altre que us deixo, però aquesta no és pels previsors.
Ah, no? Són com pels que anem a última hora?
Sí, es diu Hotel Tonight.
És a dir, per aquella nit.
On puc dormir aquesta nit en aquesta ciutat?
Hotel Tonight. Veus, aquest me l'apuntaré.
Amb preus de derribo.
Sí?
Sí, perquè és allà on els hotels posen una habitació que no han aconseguit vendre i dius, a veure, per 20 euros, teva.
Provem sort, a veure.
Provem sort, a veure si... O sigui, si tu ets dels que estàs disposat a, si no trobes res, dormir al carrer, vés amb l'Hotel Tonight.
Hotel Tonight, fantàstic. Perfecte. Aquesta però... me l'apuntaré jo.
I finalment ens queda els de la Meteo.
Meteo.
És a dir, saber quin temps farà allà on anem.
Perquè el Meteocat no arriba, eh? A tot on anem.
No arriba a tot arreu i el que és fantàstic és un que es diu AccuWeather. Que té unes previsions de temps que acostumen a encertar-la bastant.
Perquè la que tenen els nostres dispositius mòbils predeterminadament...
No està malament.
No són 100%
però
fiables.
Però si voleu una bona aplicació, aneu a l'AccuWeather.
A veure,
tot això funciona en base dels corresponsals i els llocs on hi ha llocs per saber quin temps fa i hi hagi estacions meteorològiques. Clar, si quantes més estacions meteorològiques tinguis, més encertat és. Clar. I més et serveix per dir, jo vaig aquí... Clar, si tu busques el temps de París, te'l donarà tothom.
Clar.
Tothom té estacions meteorològiques a París.
La qüestió és rebuscar una miqueta més i trobar uns destins una miqueta més exòtics. Exacte. Que allà és més complicat.
Sí, si el busques... El Nepal ja comença a estar fotut.
De que però AccuWeather ens ho donarà?
Però AccuWeather et donarà a tot arreu.
Segurament el que deuen fer és centralitzar totes les estacions, no?
I ells et donen segons on tu vulguis anar.
Déu-n'hi-do, molt bé. Escolta...
I per acabar, jo volia acabar donant deures a la gent.
Deures?
Bé, deures...
O sigui, són vacances.
Sí, és igual. Però l'any passat, el 2016, ja els hi vaig posar deures. I vull recordar-ho perquè se'n tornin a anar al web de Pensalla, que tenim tots els articles des del 2013 publicats. Mm. I el del 2016 hi ha un que a mi em va agradar molt escriure, que es deia Un estiu de formació i oci. És per estudiar durant l'estiu.
I de forma gratuïta, crec que era.
I de forma bàsicament gratuïta, perquè els que no eren gratuïts donàvem trucs per veure com ho podíeu fer per estudiar durant l'estiu.
Recordo aquell programa, de fet, hi havia molts... Molts articles que eren d'universitats, no? Que ofereixen
sí,
articles
gratuïts,
que cursos gratuïts.
Cursos gratuïts, els de Coursera... És a dir, tot un lloc perquè aquest estiu, a més d'estar a la platja, si esteu avorrits, que us serveixi per alguna cosa més.
I que sí, per començar a aprendre un idioma.
O per aprendre un idioma, per exemple. I volia comentar temes que m'han xocat molt, alguns m'han xocat molt del tipus de públic que tenim veient els nostres...
Quatre anys has estat fent aquest programa.
Sí, i resulta que m'ha xocat molt que hi ha més usuaris de sobretaula que de mòbil. 70 a 30.
Déu-n'hi-do, sí que sorprèn.
Quan normalment el públic està cada vegada més anant per mòbil.
Escolta, i tens a tothom fitxat?
Sí, tinc el DNI sí? De tothom que entra.
I no, què més?
Però,
quines dades
però sé,
més
per exemple, que el que m'ha agradat és que hi ha molt poca diferència entre homes i homes. Estem pràcticament al 50%.
Això sempre és maco.
Que això està molt bé. I que el que també m'ha sorprès és la franja d'edat.
Quina?
És a dir, els que més venen són els de 25 a 34. És públic molt jove.
Molt jove.
El segon és els de 18 a 24.
Més jove encara.
Més jove encara. I ja, a partir d'aquí, va baixant el públic. És a dir, els de més de 65 només és un 5%.
Bueno.
Però és igual, tenim un 5%
de tenim més de 65. Tenim un 5% d'aquest públic,
que
està bé.
Que està molt bé.
Està molt bé.
I per acabar volia explicar una altra cosa que també m'ha xocat. Quin és el programa que més ha llegit la gent? I és el del blockchain.
Jo te l'he encertat, que no m'has demanat.
I el bitcoin. És a dir, quan vam parlar del blockchain i el bitcoin, i això... Jo tenia por perquè era un programa una mica tècnic. I vaig dir, aquí... ens encallarem perquè la gent no ens seguirà.
Perquè són conceptes una mica desconeguts, no?
Sí, sí, però... Bueno, no sé si el van entendre, però com a mínim que han intentat llegir-lo, sí.
Almenys...
No sé si l'han entès.
Jo tinc la teoria que molta gent està començant a invertir en el tema de...
De bitcoins.
De bitcoins i segurament bitcoins buscant informació.
Bitcoins aquestes últimes dues o tres setmanes ha tornat a pujar.
Ha tornat a pujar, per cert, sí. Sí, sí.
No sé si perquè van haver aquells intents de que la gent pagués via bitcoin els virus d'aquells...
Correcte, com a WannaCry.
El WannaCry i el de fa una setmana també, que també sí. Ha sigut divertit.
Pot ser, qui sap.
Tailand, sembla que es deia, no?, d'aquesta setmana, una cosa així, un nom rus.
Déu-n'hi-do.
Que els d'Ucraïna els va deixar distrets.
Escolta, 4 anys, no? Has estat aquí?
4 anys explicant
batalletes.
Explicant batalletes, intentant explicar coses per a la gent. O sigui, si hem aconseguit alguna cosa, estaré molt content.
Segur que.
I deixem el Pensalla com a repositori pel que vulgui remenar.
Serà una base de dades.
Coses que són molt puntuals, és a dir, al cap d'un temps...
Caducaran.
Caduquen.
Però bueno, també n'hi ha moltes...
Que no caducaran.
Que no caducaran.
I el que sempre he dit, feu còpies, espero que no caduqui mai.
Aquest és el teu màxim consell, eh?
Aquest és el meu màxim consell, feu còpies de seguretat.
Quedarà escrit.
Exacte.
Quedarà escrit. Doncs molt bé, Joan, un plaer i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Fins ara.
era mai casat. No pugui parir a tu, de croc ha trencat. Era nera s'ha menjat. Ara m'ha llum, era nera conquistat. No sé com atrair luz hacia un nuevo valor. Era nera m'ha atrapat. Salva-me, salva-me.